Dues. Divisió absoluta entre els partits i les entitats independentistes en la Diada Nacional de Catalunya. La manifestació d'aquesta tarda de l'ANC a les 17:14 serà la primera des del 2015 en la que no assistirà el president de la Generalitat. Esquerra Republicana reitera que voldrien ser-hi, però que la marxa anirà en contra i no a favor de bona part de l'independentisme. L'Assemblea ho nega de totes totes i demana als partits que entomin les crítiques.
RAC 1 migdia amb Joan Torres i Oriol Jové.
Òmnium serà la manifestació, però destaca que el manifest de l'ANC no és el seu, mentre que Junts per Catalunya demana que s'implementi d'una vegada per totes el mandat de l'1 d'octubre. El transcurs d'aquesta manifestació us l'oferirà en directe a RAC1 a partir de les 4, en un programa especial encapçalat per Jordi Basté, Xavi Bundó i Anna Ballonesta. De seguida ampliem tots els detalls del que ha de donar de si la Diada aquesta tarda i del que ja ha passat aquest matí. Abans, però, destaquem altres titulars del dia, i és que el cors d'Elisabet II ja és camí d'Edimburg i deixa enrere el Palau de Balmoral, on la reina va morir dijous. El recorregut s'està televisant i un cop arribi a la capital d'Escòcia, cap a les 5 de la tarda, hora catalana, es farà la primera vetlla demà dilluns. A tot això, aquest matí, Carles III ha tornat a ser proclamat formalment de nou rei de forma a Edimburg, precisament coincidint amb aquesta arribada d'aquí unes hores d'Elisabet II. I a Ucraïna respiren una mica més tranquils després que s'hagi pogut apagar l'últim reactor nuclear que encara funcionava, la central de Zaporizhia, la més gran d'Europa. Els experts expliquen a RAC1 que era l'opció més segura per evitar un desastre. Tot plegat mentre una contraofensiva inesperada de l'exèrcit ucraïnès ha obligat a milers de militars russos a abandonar la regió de Kharkiv i a replegar-se a Donetsk. I pel que fa a la cultura, la cineasta Laura Poitras s'ha endut el Lleó d'Or del Festival de Cinema de Venècia pel documental All the Beauty and the Bloodshed. Tracta sobre l'artista i fotògrafa Nan Goldin, un festival on també han rebut premis la directora Alice Diop i les actrius Kate Blanchett i Taylor Russell. I els esports, Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Joan.
En futbol ha començat el partit de Lliga masculina entre el Madrid i el Mallorca.
Duel que obre la jornada de diumenge i en el qual l'equip de Carlo Ancelotti busca recuperar el liderat que és provisionalment en mans del Barça. Primers instants de joc al Santiago Bernabéu, Damià López.
Dos minuts de partit al Bernabéu, de moment empat a zero. Primer examen del Madrid sense Karim Benzema, amb molts canvis, la presència de Hazard com a fals nou i de Ceballos, també amb Rüdiger pensant en el partit de dimecres contra el Leipzig, i el partit ha començat mogut perquè fa uns instants Muriqi ha tingut una bona oportunitat, una canonada amb cama esquerra des de la frontal de l'àrea que ha tret Courtois. De moment, dos minuts i mig de partit, sense gol, Real Madrid 0, Mallorca 0.
Ahir el Barça va golejar per 0-4 al Cádiz en un partit marcat per l'aturada cardíaca d'un espectador, i l'Espanyol, per la seva banda, va perdre per 2-3 a casa contra el Sevilla i encadena la seva tercera derrota com a local. Al marge del futbol, Carlos Alcaraz pot fer història i convertir-se aquesta nit en el número 1 del món més jove de la història del tennis si guanya l'Open dels Estats Units contra Casper Ruud en el que seria el primer gran slam de la seva carrera. I aquesta hora també és en joc la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins femenina al pavelló de Vilassana entre el Palau de Plegamans i el Gijón, amb 0-0 al marcador als 10 minuts de la segona part.
I l'últim titular és pel temps per saber si plourà aquesta tarda durant la manifestació a Barcelona. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, no ho ha de fer durant aquesta tarda. Es mantindrà aquest cel mig ennuvolat estones. De fet, hem passat un matí molt gris a la capital catalana, però la tendència és que es vagin esqueixant aquests núvols, que el sol, per tant, guanyi terreny, i amb això també augmentarà la sensació de xafogor, calor intensa avui a l'interior, Vall de l'Ebre, Pla de Lleida, aquí amb un bon sol, calor més intensa, forta per l'època de l'any, i pendents d'algunes tronades, això sí, per acabar la Diada aquesta tarda vespre cap a la Catalunya Central i Pirineu Gironí, entre la Garrotxa, el Ripollès, Osona, Berguedà, Cerdanya, pot descarregar amb ganes en alguns moments. A la resta, com dèiem, tranquil·litat amb més sol que no pas núvols.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
L'independentisme ha arribat més dividit que mai a la Diada Nacional de Catalunya. Un 11 de setembre cada cop més marcat per discrepàncies estratègiques, picabaralles polítiques i crispació dins el moviment. Si la passada nit s'intensificaven els xiulets a les tradicionals ofrenes florals al Fossar de les Moreres, fins i tot alguns manifestants van arribar a les mans amb una periodista, caldrà veure ara quina és la tònica d'aquesta tarda a la manifestació convocada per l'ANC. Una protesta que des de fa dies ve marcada per l'absència d'Esquerra i del president Pere Aragonès, que no comparteixen el manifest, molt crític amb la negociació amb l'estat espanyol. D'aquí a unes 3 hores, l'entitat donarà el tret de sortida a la marxa de Barcelona, que començarà al paral·lel a les 5 i 14 minuts, com sempre, i acabarà davant de l'estació de França amb l'acte polític. L'ANC ha aconseguit mobilitzar finalment 250 autocars que ja van arribant. En són 30 més que l'any passat, però les xifres queden molt lluny dels més de 2.000 de l'any 2015. Com és habitual, alguns dels manifestants ja fan temps a les rodalies del recorregut. Anem al lloc on es formarà precisament la capçalera d'aquesta manifestació, on hi ha el Cesc Giró. Bon dia.
Bon dia. El paral·lel tocant a les drassanes, ja es comencen a veure algunes samarretes negres que passegen per la zona, tot i que l'ambient generalment és més desangelat que altres anys. La majoria formen taules en bars i restaurants. Mentrestant, l'organització ja es va preparant. Ara els arriben, per exemple, les pancartes que obriran la marxa en un recorregut ja parcialment tallat del trànsit. Quedarà completament lliure de cotxes d'aquí a una hora. L'entitat l'ha dividit a l'espai en 10 trams, segons les comarques i barris de Barcelona. També comencen a arribar ja alguns autocars que aparquen a Montjuïc. L'entitat recomana accedir a la concentració des de la plaça Espanya o les estacions de Poble Sec i el Paral·lel. L'aconsellen, però, no baixar drassanes, que és el punt més proper a la fila zero. La capçalera començarà a caminar a les 17:14 en direcció a l'estació de França, primer pel passeig Colom i després pel passeig Isabel II. Allà donarà pas a l'acte polític que presentaran les actrius Carme Sansa i Pep Aranó. L'ANC no llegirà el polèmic manifest, però com cada any farà un discurs a la mateixa línia.
Gràcies, Cesc. Com dèiem, el nucli dur d'Esquerra Republicana no serà avui a la mobilització. Els republicans descontents amb el plantejament de l'ANC faran el seu propi acte una hora abans, a les 3, al centre de una hora abans de les 17:14, al centre de Barcelona. Aquest matí, el Via Lliure de Recur i el Junqueras denunciava que s'han sentit exclosos de la convocatòria.
És evident que m'agradaria molt ser-hi, però també és evident que ens agradaria ser-hi sempre en manifestacions que siguin a favor de la independència i no que una part d'aquells que la convoquen, una part d'aquells que la convoquen la vulguin convertir en una manifestació en contra dels independentistes i en contra de l'independentisme majoritari d'aquest país, que és l'independentisme que guanya les eleccions. I em sembla que això és un error.
La presidenta de l'Assemblea Nacional, Dolors Feliu, però, li responia assegurant que la manifestació està oberta a tots els independentistes, però que s'ha d'estar oberta a la crítica. També ho deia el Via Lliure.
La manifestació no està convocada contra ningú, està convocada per la independència de Catalunya, evidentment amb crítica a les estratègies no existents del partit, dels partits i del Parlament que detenen un 52% dels vots independentistes en aquest moment. Estem parlant de partits, com dic, que van presentar en el seu programa la finalitat de la independència.
La CUP, igual que l'ANC, també és molt crítica amb el diàleg amb l'estat espanyol i crida a mobilitzar-se, ho deia el diputat Xavier Pellicer.
Per tant, fem una crida a mobilitzar-se, a curtcircuitar aquesta estratègia que l'únic que vol és aturar qualsevol conquesta social, posar en marxa l'agenda social que aquest país necessita en un context de crisi i fer-ho de l'única manera possible, des del carrer i a través de la independència del nostre país.
A tot això, aquest migdia, l'únic acte que ha reunit tot el govern i el moviment sobiranista és el que ha fet Òmnium Cultural. El president de l'entitat ha fet una crítica a la divisió i als retrets dels partits i també ha carregat contra el manifest de l'Assemblea. Això sí, sense esmentar-lo directament. Barcelona, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Primera fila al govern amb els consellers d'Esquerra i Junts barrejats i a segona fila els partits Junqueras i Borràs els han assegut a costat. També hi havia entitats i sindicats. Era el primer discurs de Xavier Antich en públic com a president d'Òmnium i no s'ha mossegat la llengua. Primer contra els partits, ha demanat confrontar amb qui hi ha davant i no al costat.
No hi ha estratègia compartida ni objectiu comú. I això provoca desànim, desmobilització i, sobretot, molta, molta desorientació. No som on volem, som on volen ells. Paralitzats.
I després a l'ANC i al seu manifest, sense esmentar-lo, però, i davant de la presidenta Dolors Feliu, que estava entre els convidats.
No hi ha poble que pugui decidir el seu futur sense institucions o partits. Són tan necessaris com sindicats, organitzacions o entitats. Mai no cedirem a la tentació populista de l'antipolítica.
Antic avisa que la situació actual no pot seguir perquè genera desànim i desorienta i ha convidat les organitzacions juvenils a sumar-se a dissenyar l'estratègia al costat dels partits independentistes i les entitats consideren que l'escenari actual és diferent al de fa 5 anys i s'ha de fer un pas endavant.
Abans d'aquest acte, a primera hora del matí, ha sigut el torn de les tradicionals ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. Des d'allà, el president Pere Aragonès ha tornat a passar de punteta sobre la polèmica per no assistir a la manifestació de la tarda. Igual que va fer ahir el missatge institucional, el president s'ha limitat a assegurar que, tard o d'hora, Catalunya tornarà a votar el seu futur polític.
Estic absolutament convençut i compromès amb que Catalunya tornarà a votar. Tornarà a votar el seu futur col·lectiu i ho farem en funció de la força que tinguem i per això avui també és un dia per poder acumular aquesta força, avançar en la resolució del conflicte amb l'Estat i deixar en mans de la ciutadania de Catalunya la decisió sobre el futur col·lectiu en un referèndum.
Des de Junts per Catalunya, però, s'insisteix que això ja està fet. Laura Borràs ha assegurat al Via Lliure que el que cal és implementar precisament el mandat de l'1 d'octubre.
Un referèndum unilateral és evident que no estem en disposició de fer-lo. Un referèndum acordat amb l'Estat és una quimera. Per tant, haurem d'assajar una via, que sigui una via que permeti fer possible un resultat que, insisteixo, que es manté vigent.
Per la seva banda, l'oposició carrega contra els partits independentistes per la desunió i la falta de rumb. Després de passar també pel monument de Rafael Casanova, el socialista Salvador Illa i Ada Colau, dels Comuns, i alcaldessa de Barcelona han demanat al govern que governi, precisament, i que deixi de barallar-se, Sílvia.
Sí, han demanat que deixin els enfrontaments en un segon pla i que governin, que és el que el país necessita, així ho deia el primer secretari del PSC i líder de l'oposició, Salvador Illa.
El que ens convé és governar. Catalunya necessita un govern que en lloc de barallar-se governi i que afronti els problemes, que són molts, que tenim avui plantejats com a societat.
I així s'hi ha referit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Un cop més aquest any el curs polític ha començat molt marcat, massa marcat, per les batalles entre partits de govern. No entraré aquí, però sí que com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona demanar, reivindicar, que necessitem per aquest curs polític que comença tan complicat, on venim d'una pandèmia, on s'hi suma la inflació, això ara mateix genera moltíssima incertesa en la població.
Els comuns han demanat anar a la una per deixar enrere el delicte de sedició, mentre que Comissions Obreres i la UGT demanen buscar el consens i deixar enrere el soroll, que és el que necessiten, diuen els ciutadans.
Des del PP asseguren que el procés cada vegada és més divisiu i Ciutadans reitera que la Diada s'ha convertit en una reivindicació nacionalista cada cop més excloent. També demanen a Pedro Sánchez que prengui mesures perquè creuen que Pere Aragonès ho tornarà a fer. Precisament, en el marc de la Diada, el govern espanyol defensa la seva posició de diàleg amb la Generalitat i critica els que hi posen pals a les rodes. Ho ha dit el ministre de Presidència, Félix Bolaños. Més detalls des de Madrid, Jon Gracia.
Bon dia. Bolaños afirma que el govern espanyol està fent política en majúscules i que treballa per la millora de la convivència, el progrés i el reencontre a Catalunya.
Hoy en Cataluña la diferencia no es entre independentistas y constitucionalistas. La diferencia es entre los que hacemos política, los que apostamos por el diálogo y las soluciones y los que siguen anclados en el conflicto y en el enfrentamiento. Esa es la diferencia fundamental hoy en Cataluña. Y nosotros en el gobierno de España seguiremos apostando por el diálogo y por la política con mayúsculas.
Bolaños critica la postura de Junts davant la taula de diàleg i a un PP al qual acusa de falta de voluntat d'acords.
A tot això, gràcies, Jon, la Diada Nacional d'avui arriba quan fa 10 anys de la primera gran manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana, una dècada durant la qual hi ha hagut 4 presidents de la Generalitat, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès. Hi ha hagut una constant, les pressions de les entitats als partits polítics perquè premin l'accelerador. Marc Martínez Amat.
Aquell 2012, els partits sobiranistes, des de Convergència i Unió a Iniciativa per Catalunya, es van sumar a la convocatòria, però no Artur Mas, que va rebre les entitats a Palau. Carme Forcadell, en les primeres manifestacions va esdevenir la portaveu del moviment popular.
Que convoquin la consulta sense dilacions ni pèrdues de temps. Govern de Catalunya, president, posin les urnes.
Es posen les urnes a la consulta del 9N del 2014 i el 2015 hi ha canvi a la presidència de l'ANC. Mas convoca eleccions plebiscitàries que acaben amb Carles Puigdemont de president de la Generalitat l'any següent i la promesa d'un referèndum. Jordi Sánchez agafa el relleu de Forcadell.
Que no ens fallin, no acceptarem claudicacions. Us demanem determinació. No us fallarem. Sabem que no ens fallareu. Ens heu donat la nova legalitat. l'única que reconeixem de cara al referèndum.
I arriba l'UO i la repressió judicial als líders que l'han impulsat, entre els quals els presidents de l'ANC i d'Òmnium. Hi ha un canvi de discurs amb el to crític de l'Hisenda Pelosier al capdavant de l'Assemblea.
Que us torneu a preparar per un embat democràtic. Com més temps passi, més es dilueix la possibilitat de preparar el proper embat. N'estem farts de la divisió i de la tàctica i exigim ja una estratègia.
Avui nosaltres li diem: president, faci la independència!
La diada d'avui s'estrena Dolors Feliu al capdavant de l'entitat que ha convocat la manifestació amb un manifest que accentua la crítica als partits.
Pel que fa a la manifestació d'aquesta tarda, com dèiem, la podreu seguir en un programa especial a RAC1 a partir de les 4 amb Jordi Basté, Xavi Bundó i Anna Ballonesta, amb punts de connexió al llarg de l'avinguda del Paral·lel, on es fa la concentració dels manifestants i per on hi haurà periodistes de RAC1 i també al llarg del recorregut des de les Drassanes fins a l'estació de França de Barcelona. Tot el que passi ho comentarem amb analistes i tertulians fins a les 8 del vespre.
RAC1 migdia.
Més enllà de la diada, sens dubte, l'altre focus informatiu del matí el trobem a Escòcia amb el viatge que des de les 11 del matí ha emprès el cos de la reina Elisabet II. Se la trasllada des del Palau de Balmoral, on va morir dijous, cap a Edimburg, on es preveu que arribi cap a les 5 de la tarda d'avui, hora catalana. Un trajecte que està sent televisat i que coincideix, de fet, amb la segona proclamació formal de Carles III com a nou rei.
God save the king!
Un acte que en aquest cas ha tingut lloc precisament a la capital d'Escòcia. Corresponsal de RAC1 Edimburg, Marina Force, bon dia.
Bon dia, Carles III és des de fa una hora rei de manera oficial a Escòcia. A la capital, milers de persones s'han aplegat per veure el moment en què la proclamació que va llegir-se ahir a Londres ha estat recitada fil per randa aquí a Edimburg, en una plaça del casc antic que des de fa segles acull tots els anuncis estatals i que ha comptat amb la presència de desenes de guàrdies d'honor. Just després de la proclamació, els trompeters han tocat l'himne nacional, com hem sentit, i els ciutadans aquí s'han llançat a cantar el ja famós Save the King. També hi ha hagut tres hip-hip urres en honor al nou monarca. Tot plegat en un acte amb molta pompa i sense incidències a banda d'un manifestant que ha fet crits contra la monarquia i que ha estat escortat per la policia. Ara tota l'atenció passa cap al Palau Oficial de la Reina d'Edimburg, on d'aquí a 3 hores arribaran les despulles de la monarca. El taüt recorre encara ara diversos punts del territori escocès per donar l'oportunitat als ciutadans d'acomiadar-se.
Tot això a Escòcia, però l'última adéu a la reina Elisabet serà a Londres en un funeral d'estat dilluns 19 de setembre. El fèretre arribarà a la capital britànica dimarts al vespre. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. El primer lloc on arribarà el fèretre de la reina a Londres aquest dimarts serà al Palau de Buckingham. Des de l'anunci de la mort ha estat un dels espais on els britànics han deixat flors i missatges per a la monarca. Però la vetlla de 4 dies es farà al Palau de Westminster i el públic hi podrà accedir. De fet, s'espera que centenars de milers de persones vulguin acomiadar-se d'Elisabet II. El funeral dilluns 19 de setembre serà a l'abadia de Westminster amb la presència de caps d'estat i de govern d'arreu del món. Aquell dilluns, que serà festiu al Regne Unit, marcarà el final del dol nacional al país.
RAC 1 migdia.
I també de l'àmbit internacional, Ucraïna respira una mica més tranquil després que s'hagi apagat el sisè i últim reactor nuclear que quedava en funcionament a la central de Zaporizhia, la més gran d'Europa. L'operadora defensa que apagar-lo és l'opció més segura i diu que ara hauran de refredar el reactor. Judit Vila.
Aquest reactor, el número 6, era l'únic que encara estava actiu i es limitava només a subministrar energia a les instal·lacions. L'expert en seguretat nuclear de la Comissió Europea, Oriol Parera, ha dit al Via Lliure de RAC1 que és una bona notícia perquè redueix les probabilitats d'un accident nuclear.
És una bona notícia perquè el fet de desconnectar totes les centrals i parar totes les centrals, això fa que es guanya temps de cara a una possible pèrdua total de subministrament elèctric. Si les centrals han estat parades durant molt de temps, la probabilitat de que això esdevingui un accident o un problema és molt més baixa. Per tant, en termes purament de seguretat nuclear, parar tots els reactors és la decisió més sensata i segura que es pot fer.
Considera, però, que és una decisió que s'hauria d'haver pres abans perquè s'hauria pogut controlar encara més la situació sense reactors. La planta depèn completament dels generadors dièsel per garantir les funcions vitals de seguretat.
La notícia arriba mentre continua la guerra, que en les últimes hores ha fet un gir de guió. Una contraofensiva llampec d'Ucraïna a la regió de Kharkiv ha obligat a les tropes russes a replegar-se a Donetsk. El president Volodymyr Zelensky assegura que en els 10 primers dies de setembre han pogut recuperar 2.000 quilòmetres quadrats de territori, tot plegat quan avui fa 200 dies justos que va començar la guerra provocada per la invasió de Rússia.
RAC 1 migdia.
I encara un últim apunt també en plana internacional, perquè a Suècia avui hi ha eleccions generals i la participació es preveu molt alta. Les últimes enquestes mostren un resultat igualat entre el bloc dels partits d'esquerres i el de dretes per formar govern. A més, per primera vegada, el partit d'ultradreta Demòcrates de Suècia podria quedar segon per darrere del fins ara partit de govern socialdemòcrata. Des dels països nòrdics, Marta Casagolda.
Bon dia. Els col·legis electorals estaran oberts fins les 8 del vespre i un cop tanquin, una de dues, o es repeteix un govern socialdemòcrata o hi ha canvi amb una coalició del bloc de dretes amb el partit d'origen neonazi Demòcrates de Suècia com a gran protagonista. Totes les enquestes apunten que la formació d'ultradreta podria créixer molt i quedar com a segona força al Parlament. De fet, han imposat el seu discurs a la campanya electoral i han vinculat immigració amb l'augment de la delinqüència entre bandes, un fet insòlit a Suècia que fins ara s'ha caracteritzat per acceptar milers de sol·licituds d'asil i una política més laxa. Amb aquest tema sobre la taula i amb la inflació, la greu crisi energètica i l'adhesió del país a l'OTAN, la societat sueca està dividida, tal com apunten els sondejos que donen un empat tècnic entre el bloc de l'esquerra i el de la dreta. Se sortirà de dubtes un cop fet el recompte de vots al voltant de la mitjanit.
RAC 1 migdia.
I tornant a casa nostra, en la setmana del retorn a les escoles i instituts, alguns centres denuncien que encara no tenen prou monitors per cobrir les activitats de lleure que s'han de fer a les tardes. És el cas de l'escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, on aquesta setmana només han tingut 4 monitors per 70 nens. Tot i això, les empreses de lleure consideren que els problemes són mínims i que han trobat el personal que els demanava el Departament d'Educació, Judit.
A Castelló d'Empúries, l'escola Ruiz Amado ha hagut de cedir un dels seus 5 monitors a l'escola Joana d'Empúries perquè no tenen prou personal. El seu director Raül Galobardes, avisa que tot plegat pot anar pitjor a partir de demà. Ho ha dit a RAC.
De cara a la setmana que ve, la problemàtica és que els alumnes de P3 deixen de fer adaptació i que és molt probable que tinguem força més demanda, ja que al final les famílies necessiten deixar la mainada a l'escola per un tema laboral. La veritat és que anem al dia, sabem que tenim aquests 5 monitors, que jo m'imagino que allà el Joana, que és una de les escoles d'aquí de Castelló, que ja ho aniran solucionant, i això, de moment tenim 5 monitors.
El departament manté que els problemes són mínims i que afecten menys el 0,4% dels centres. De fet, les empreses del sector defensen que en molts casos tenen més monitors dels necessaris.
RAC 1 migdia.
En pàgina cultural, el Festival de Venècia tanca portes, ha tancat portes ja, amb un palmarès farcit de dones. La cineasta Laura Poitras s'ha endut el Lleó d'Or pel documental All the Beauty and the Bloodshed sobre l'artista i fotògrafa Nan Goldin. No va ser l'única dona premiada. La directora Alice Diop i les actrius Kate Blanchett i Taylor Russell també van marxar a casa amb guardons. Repassem tot el palmarès amb l'enviada especial de RAC1 a Venècia, Maria Cusó. Bon dia.
Bon dia. El jurat d'aquesta edició del Festival de Venècia, presidit per Julian Moore, ha premiat les dones i el cinema d'anúncia. Alice Diop es va fer amb el gran premi del jurat i el de millor òpera prima per Saint-Omer, una història sobre infanticidi. Bonzanol, de Luca Guadagnino, també va marxar a casa amb dos guardons, el Lleó de Plata, millor direcció, i el de millor actriu revelació per Taylor Russell. I la irlandesa, The Banshees of Inisherin, es va fer amb el de millor guió i millor actor per Colin Farrell. Com auguraven totes les travesses, la Copa Volpi a millor actriu va ser per Kate Blanchett, que va demanar més humilitat al món de l'art.
Vull agrair a la gent d'arreu del món que fa música i que ens inspira, sobretot en els últims 2 anys. Però la gent que fa música i obres d'art han de deixar els seus egos a banda per intentar fer alguna cosa gegant. I tot. Tu ets dels pocs que sap fer-ho. Per això ha estat un gran plaer treballar amb tu. Moltes gràcies.
El festival va mostrar el seu suport al director iranià Jafar Panahi, empresonat per la seva ideologia, i li va entregar el premi especial del jurat per No Bears.
RAC 1 migdia.
I un darrer apunt abans dels esports, i és que en motiu de la Diada Nacional, Loteries de Catalunya ha repartit 2 milions d'euros amb el Premi de la Grossa. El número guanyador és el 33.617. El bitllet guanyador és de 2 milions d'euros i s'ha venut a la llibreria Can Xinxeta de Vilassar de Dalt, al Vallès Oriental. El segon premi de 20.000 euros ha estat el número 57.954 i el tercer, premiat amb 10.000 euros, ha estat el 48.563.
RAC 1 migdia amb Joan Torres i Oriol Jové.
I pel que fa als esports, a aquesta hora tenim en directe el partit de la Lliga Masculina de Futbol entre el Real Madrid i el Mallorca, Oriol.
El Santiago Bernabéu amb els de Carlo Ancelotti buscant recuperar el liderat que és provisionalment en mans del Barça. Ecuador ara mateix de la primera part al Santiago Bernabéu, Damià López.
Bon dia, doncs sí, 23 minuts de la primera part, 0-0 al Bernabéu entre el Real Madrid i el Mallorca, un partit que els blancs volen guanyar per mantenir el ple de victòries i recuperar el lideratge que ahir li treia momentàniament al Barça. El Madrid, que està dominant el partit per complet, tenint tota la possessió contra el Mallorca de Javier Aguirre, que espera al darrere buscant alguna contra. De fet, al primer minut de partit, Muriqi, el davanter kosovar del Mallorca, ha tingut una molt bona oportunitat amb un xut amb l'esquerra, però ara mateix estem veient com el Madrid toca, remena, busca algun forat per on sorprendre el Mallorca. Dos xuts llunyans de Kroos, una falta i una conducció de Rodrigo que ha enviat fora són les oportunitats d'un Madrid que, com dic, més enllà dels xuts i de les finalitzacions, està tenint tota la possessió. El Mallorca resisteix i la sensació que quan el Madrid marqui, doncs el Mallorca es pot apagar, però mentrestant es va aguantant amb el resultat a l'espera de poder trobar algun contraatac. Però fixa't, ara estem veient les imatges i és que l'equip d'Aguirre pràcticament s'està defensant a l'interior de la seva àrea. Això sí, tot el Madrid està molt avançat i si pot trobar alguna sortida, ara hi ha hagut una recuperació i en l'intent de neutralitzar el contraatac, Mendy ha comès falta sobre Maffeo, l'ex del Girona, i Maffeo ha forçat doncs la targeta groga de Mendy. És a dir, que aquest és el pla de partit d'Aguirre, esperar al darrere i sorprendre el conjunt blanc. De moment, gairebé 25 minuts i el Madrid que no passa de l'empat en un partit, però que per ara té força controlat.
Doncs en joc el Bernabéu, el Madrid-Mallorca amb 0-0. Després es jugaran tres partits més de la Lliga. Un quart de cinc, l'Elx Athletic Club, el Martínez Valero, un Elx encara que no ha guanyat cap partit, només suma un punt, mentre que l'Atlètic ve de perdre el seu primer partit contra l'Espanyol. A dos quarts de set, Getafe-Real Societat, el Getafe igual que l'Elx, estan descens i només ha sumat un punt. I a les 9, Betis-Villarreal, enfrontament entre dos equips que han començat molt bé la Lliga. El Betis ha guanyat tres partits i només ha perdut contra el Madrid, mentre que el Villarreal només ha cedit un empat i té 10 punts de 12 possibles. Pendents del que faci el Madrid, el Barça ha dormit líder de la Lliga després de la golejada per 0-4 al camp del Cádiz.
Bona passada, Rafinha, a l'interior de l'àrea per Gavi. Gavi guanya la línia de fons, la sentada de Gavi, Ledesma, la rematada de Jong, gol! Per Rafinha, entra a l'àrea Rafinha, ja l'espera Lewandowski, el segon pal, la sentada de Rafinha, Ledesma, ha topat Lewandowski a terra, gol! Si no és falta, el porter és gol! És que aquest gol és d'un tio que viu a l'àrea contrària com si estigués al sofà de casa.
Continua Lewandowski, l'un contra un home a defensa. Lewandowski. El gran és que van guanyar un partit que va estar marcat per la interrupció de gairebé una hora després de l'aturada cardíaca d'un espectador que va ser atès al mateix estadi. El Barça ja ha tornat de Cádiz. De fet, ha estat present aquest matí en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb el president Joan Laporta, Eric Garcia i Alexia Putellas. I ja té la mirada posada en el partit de Champions de dimarts contra el Bayern de Munic i, de fet, ja ha donat a conèixer la llista de convocats pel partit a l'Allianz Arena. Cádiz, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, el Barça viatjarà demà a Munic amb tota la plantilla sana i la novetat de Sergi Roberto, ja recuperat de les molèsties a l'adductor. L'equip s'entrenarà a les 7 a l'Allianz Arena i abans a un quart de 7 sentirem Xavi i Ronald Araujo. El Barça, que s'ha exercitat aquest matí, ha tornat aquesta matinada de Cádiz amb una bona victòria al Sarró i havent dosificat les peces que seran clau dimarts. Lewandowski, Pedri, Dembélé i Koundé no van sortir d'inici en un 11 atípic en què va debutar Bellerín. Piqué va ser titular per primera vegada la temporada i Memphis va ser la referència en atac. L'aposta amb nou canvis respecte a la golejada contra el Victoria Pilsen se li va espessir molt a Xavi, però tot i així va continuar defensant el valor de les rotacions disposant d'una plantilla molt àmplia.
Al final me preocupa que todo el mundo esté disponible y que todo el mundo entrene bien y que tenemos una plantilla este año de garantías, yo creo, ¿no? Que juegue quien juegue, pues se nota muy poco la diferencia. Y la verdad que han estado muy bien. Los que no participaron el otro día han participado hoy muy bien. Y esto va a ser una tónica, una dinámica, creo, durante la temporada, porque al final intentamos gestionar minutos, fatigas, lesiones, posibles molestias, sanciones, y jugando cada tres días es importante estar a un nivel físico importante, ¿no? Aunque no hubiera sido el Bayern, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, ¿no?
L'entrada de Lewandowski, Pedri i Dembélé a la segona part va ser clau per aconseguir canviar-li la cara al partit i golejar el Cádiz. Van entrar justament després que De Jong obrís la llauna al 55. El polonès va marcar el segon i després de l'incident van arribar els gols d'Ansu, que també va entrar, i Dembélé. Xavi parlava de com havia costat ser efectius.
I en aquests partits jo crec que la clau és obrir la llauna. Si la del Rafinha en comptes del pal va dins, jo crec que canvia totalment la pel·lícula, no? I això ho hem parlat, sabem que és important doncs avançar-se en el marcador ràpid, perquè després van passant els minuts, 0-0, tu entres amb una mica d'ansietat, ells van perdent temps, fan un partit més lent i tot es complica, no? Però bé, en general, doncs contents, no?, pel resultat, per les sensacions, tot i no fer un partit excel·lent, però ha estat un bon partit i no és fàcil guanyar fora de casa en aquesta lliga, no?
A més de Bellerín, Marcos Alonso també va debutar disposant d'un quart d'hora quan el partit ja va quedar marcat per la interrupció.
Gràcies, Marta. Un Bellerín que per cert s'ha convertit en el jugador 194 format a la Masia que ha debutat amb el primer equip, segons ha explicat el Barça. En un partit on el futbol, ho dèiem abans, va quedar en un segon pla al minut 81 quan un espectador va patir una aturada cardíaca a la graderia. El marcador anava 0-2, però des d'aquell moment tots els esforços es van centrar en la recuperació de l'aficionat. També des de Cádiz, Laia Coll, bon dia.
Bon dia. L'home d'avançada edat continua ingressat a la UCI de l'Hospital Virgen del Mar de Cádiz, però està estable i fora de perill. El partit va estar aturat pràcticament una hora i els futbolistes ho van viure amb molta preocupació. Alguns jugadors del Cádiz, com Ledesma o José Mari, de fet van contribuir a portar material mèdic a la zona de Gol Sud on va passar l'incident. Xavi assegurava en roda de premsa que ahir el menys important de tot era el futbol.
Ha habido un momento que nos decían que no había nada que hacer y ya va más allá del resultado, del deporte, del fútbol, es una vida humana, ¿no? Estábamos todos pendientes de que se pudiera reanimar. Al final, bueno, no ha pasado ninguna desgracia, que era lo más importante, ¿no? Repito, la vida de un ser humano está por encima del fútbol, ¿no?
L'afectat va perdre el pols i va necessitar ser reanimat diverses vegades durant mitja hora. Tant el Cádiz com el Barça van cedir els seus desfibriladors i metges i infermers que seguien el partit des de la graderia es van implicar per ajudar els serveis mèdics. El Cristian és un d'ells.
Tuvo atragantamiento con su propia lengua y le hicimos la prueba de reanimación y volvió en sí el hombre. Y ha salido consciente del estadio, ha salido con vida. El médico del Cádiz me cogió, me dijo que viniera directamente a auxiliar al chico y bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido. Estoy asustado, estoy cansado, estoy dolorido, me falta el aire. Pero bien, bien, bueno, ha salido dentro de lo malo, bien.
Quan van aconseguir estabilitzar l'home i traslladar-lo a l'hospital, un operador de càmera situat a la tribuna principal va tenir una baixada de tensió i també va requerir assistència mèdica. Afortunadament, però, tot va quedar en un ensurt i es va recuperar ràpid. El partit es va reprendre ja amb poca gent a la graderia i amb un ritme molt diferent. Ansu Fati, per exemple, que va ser autor del tercer gol, va demanar disculpes, un gest que l'afició local va aplaudir. I ell mateix assegurava ja després del partit a les xarxes socials que el menys important era el futbol i que desitjava una ràpida recuperació a l'aficionat. També altres jugadors com Pedri, Lewandowski o Dembélé van enviar missatges en aquest sentit, mentre Araujo, mentre el joc estava aturat, resava sobre la gespa del nou Mirandilla.
Gràcies, Laia. Doncs pendents de l'evolució d'aquest espectador, el Barça, que encadena ja 4 victòries a la Lliga, 5 si contem la de la Champions contra el Victoria Pilsen. El rival de dimarts, l'Allianz Arena, el Bayern, arribarà en canvi amb dubtes després d'encadenar el seu tercer empat a la Bundesliga ahir, 3-3 contra l'Stuttgart. És el pitjor inici de Lliga del Bayern dels últims 12 anys i a Múnich estan preocupats, ho verbalitzava després del partit el davanter Thomas Müller.
Si volem tornar aviat a la primera posició de la Bundesliga, i aquesta és la nostra pretensió, no hem de culpar ningú d'això i hem de fer autocrítica, cadascú la seva.
És cert que el Bayern és provisionalment co-líder de la Lliga Alemanya, però amb 12 punts de 18 possibles i a falta dels partits d'aquesta tarda. Està empatat amb 3 equips més, el Hoffenheim, el Friburg i el Borussia Dortmund al capdavant de la classificació. Per cert, la UEFA ha fet pública aquest matí la designació dels àrbitres d'aquesta propera jornada de la Champions i el Bayern-Barça el xiularà el neerlandès Dani Makkeli. El Barça, a la Lliga, va guanyar per 0-4. L'altra cara de la moneda és la de l'Espanyol. Perquè els blanquiblaus van perdre per 2-3 a l'RCD Stadium contra el Sevilla i sumen ja la seva tercera derrota en els tres partits que han jugat a casa aquesta temporada. Els de Diego Martínez van anar de menys a més, però segueixen de pega al seu estadi. Hola, Joan Camí, bon dia.
Hola, Oriol, bon dia. Doncs sí, tres derrotes consecutives, ho deies abans, 0-2 contra el Rayo, 1-3 contra el Madrid i aquest 2-3 davant el Sevilla. L'Espanyol encara no és capaç d'encadenar, sobretot a casa, bons trams de futbol que li permetin apropar-se als punts i continua cometent força errades defensives, com el cas d'ahir amb un Cabrera molt assenyalat en els tres gols del Sevilla. Diego Martínez, en sala de premsa, valorava la primera part del seu equip i els problemes davant dels andalusos.
No se podía empezar peor en cuanto a resultado del partido, ¿no? Prácticamente en la primera jugada, todas las circunstancias que como venía el rival le hubiese gustado tener, pues creo que se las dimos. Sí que es cierto que a partir de ahí el equipo reaccionó bien. Creo que el equipo tuvo momentos donde con el 0-1 donde creo que mereció más en ese sentido. Luego sí es cierto que los errores pues en primera división te condenan claramente, pero aquí acertamos y fallamos y ganamos y perdemos todos.
També la reacció de la segona part, que va ser la millor notícia del partit.
Y luego la segunda parte, pues creo que más allá de la Reón, yo creo que tuvimos bastante más como a Reón. O sea, yo creo que la segunda parte el equipo mereció bastante, bastante más. Hemos tenido situaciones, incluso la última de Cabrera también con el remate, creo que han pasado rozando el palo, la de José Lu en primera parte.
I tenint en compte com ha quedat la plantilla després del mercat de fitxatges, Diego Martínez parla de possibilitats i també de realitats.
Pero es nuestra realidad. Con lo que tenemos que sacar el máximo rendimiento, tenemos que competir, hoy lo hemos hecho otra vez, creo que en la segunda parte sometido al rival y creo que el equipo ha merecido el gol y nuestros caminos son los que tenemos.
L'equip ha participat aquest matí en la tradicional ofrena floral amb motiu de la Diada de Catalunya i s'ha exercitat des de les 11 a la Dani Harque pensant ja en el pròxim compromís contra la Reial Societat.
Gràcies, Joan. Doncs com deia el proper partit de l'Espanyol, com deia el Joan, al camp de la Reial Societat el proper diumenge a 6:45 de la tarda. A banda dels del Barça i de l'Espanyol, ahir també es van jugar dos partits més a la Lliga masculina. L'Atlètic de Madrid va golejar el Celta per 4-1 al Metropolitano amb gols de Correa, de Paul, Carrasco i Cunha, en un partit on Antoine Griezmann va tornar a sortir en la darrera mitja hora per cinquè partit consecutiu en cinc jornades, en les cinc que s'han jugat. La victòria de l'Atlètic de Madrid per una banda i per l'altra la del Rayo Vallecano contra el València per 2-1 amb un gol d'Isi Palazón i un altre en pròpia porteria del Blaugrana, cedit al València Nico González. A la classificació lidera el Barça amb 13 punts de 15 possibles, i seguit en zona Champions del Madrid amb 12 punts, el Villarreal amb 10 que ha de jugar aquesta nit i l'Atlètic de Madrid també amb 10 punts. Ara bé, dependrà també del que faci el Madrid, que Damià López està perdent al Bernabéu.
Salta la sorpresa, acaba de marcar el Mallorca, ha marcat Muriqui, minut 35 de la primera part, centrada en una falta lateral de Kang Gingli, la posa perfecta per la rematada de cap de Muriqui, que ho celebra i de quina manera, acaba de marcar un gol al Santiago Bernabéu, que ja veurem si li dona la victòria al Mallorca. Estem veient la repetició, posició correcta de Muriqui, el salt net, sense tocar cap dels defensors del Madrid, supera un Courtois que dubta, que es queda sota pals, i vaja, remata el pal llarg, la centrada és impecable de Kang Gingli, després d'una jugada estel·lar de Mafeo, que recupera en el seu propi camp, es corre tota la banda dreta, acaba forçant falta i targeta de Fede Valverde i aquesta falta lateral de Kang Gingli, que posa el 0-1. Ja Muriqui l'havia tingut al minut 1, des d'aleshores, tal com veníem explicant, el Madrid estava tocant, empenyent el Mallorca al seu propi camp, un Mallorca de Javier Aguirre que estava tenint molt poca sortida, però, com ara explicàvem, Mafeo ha trobat aquesta opció, aquesta recuperació des de camp propi, ha forçat la falta i Muriqui, que posa el 0-1, salta la sorpresa al Santiago Bernabéu.
Doncs una mica més de 10 minuts comptant l'afegit perquè s'acabi la primera part, guanya el Mallorca al Bernabéu 0-1, això faria que el Barça doncs fos líder en solidari si això acabés així, evidentment. Estàvem repassant la classificació, una classificació on el Girona és 9è amb 7 punts i on l'Espanyol és 16 amb 4. A segona, a aquesta hora, s'està jugant un partit. Des de les dues també, Sporting de Gijón 0, Racing de Santander 1 al minut 37. I a un quart de 5 juga l'Andorra al camp del Mirandés. Les Palmes i l'Alavés lideren provisionalment la classificació amb 11 punts després de 5 jornades. I una categoria per sota, Primera Federació, hi ha derbi català a partir de les 5 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta entre el Sabadell i el Cornellà. Més tard juga el Barça Atlètic a l'estadi Johan Cruyff contra el Calahorra i l'altre català, el Nàstic de Tarragona, va perdre a casa ahir per 1-3 contra l'Intercity d'Alacant. La lliga que no s'ha jugat ni es jugarà aquest cap de setmana és la femenina. és que els partits previstos per la jornada inaugural d'aquest cap de setmana s'estan suspenent en cadena a causa de l'aturada indefinida de les àrbitres i assistents de la competició que reclamen millors condicions laborals, Martí Odriozola.
La nova Lliga F, la primera lliga femenina professional, havia de començar ahir al matí, però la imatge que es va repetir als quatre camps va ser la mateixa.
Les informamos que debido a la incomparecencia en el partido del colectivo arbitral designado para el mismo, el encuentro queda aplazado.
Així va anunciar la megafonia del guant d'Alcalá de Henares l'ajornament del partit entre l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. El mateix ha passat amb la resta dels partits del cap de setmana. A les 6, avui, s'havia de disputar el derbi català entre el Barça i el Levante Les Planes, que havia de significar també l'estrena a primera de les de Sant Joan d'Espí. Una de les jugadores de l'equip, Alba Mellado, va passar ahir pel Tu Diràs. Reconeix que no entén com s'ha arribat fins aquí i creu que les coses s'haurien pogut fer diferent.
No sé quién es lo que ha decidido llegar a este extremo, porque al final sí que es cierto que nosotras en su día, cuando intentamos tener unas mejores condiciones, sí que es verdad que alzamos la voz, pero hasta que decidimos hacer algo que llamase demasiado la atención, tardamos bastante tiempo. Y yo creo que al final, yo creo que están en su derecho de pedir las condiciones como lo han hecho todos, pero sí que es cierto que se puede hacer de otra manera.
Mellado y las seves companyes, igual que las jugadoras del Barça, s'hauran de presentar igualment al municipal Les Planes. Avui, per cert, els àrbitres de primera i segona divisió masculina s'han solidaritzat amb les seves companyes i insisteixen que és inviable compaginar el temps de preparació i formació amb altres professions. Una competició professional, diuen, no hauria de comptar amb un col·lectiu amateur d'àrbitres, ja que tots els clubs que l'integren són professionals. Demà a les 12, les àrbitres han convocat una roda de premsa per explicar els motius d'aquesta aturada.
Tampoc no hi ha futbol aquest cap de setmana a Anglaterra, on s'han suspès les competicions en senyal de dol per la mort de la reina Elisabet II, per tant no hi ha jornada a la Premier. En aquest sentit, la UEFA ha anunciat que el partit de Champions entre els Rangers i el Nàpols, previst per dimarts, es jugarà finalment dimecres per les fortes limitacions policials i organitzatives al Regne Unit, doncs relacionades també amb els funerals de la reina. Sí que hi ha futbol a França, on a la Lliga Masculina el PSG va guanyar ahir per 1-0 al Brest, amb un gol de Neymar a passada de Messi, que serveix perquè els parisencs continuïn al capdavant de la classificació, juntament amb l'Olympique de Marsella, mentre que a Itàlia colideren la classificació el Nàpols, l'Atalanta i el Milan amb 14 punts després de les victòries en el cas del Nàpols per 1-0 contra la Spezia i en el del Milan per 1-2 contra la Sampdoria i d'aquest matí doncs l'empat a 1 de l'Atalanta contra la Cremonese, el rival del Barça a la fase de grups de la Champions. L'Inter de Milà també va guanyar per 1-0 contra el Torino i ocupa provisionalment la quarta posició. Aquest vespre a 8:45 la Juventus rep la Salernitana. Minuts per les 3 de la tarda abans d'obrir plana poliesportiva. Passem un moment pel Santiago Bernabéu. Damià, ha reaccionat al Madrid al gol del Mallorca?
Vol fer-ho, vol arribar amb paciència, sense perdre el cap, tocant, combinant, sense jugar massa directe. Hi ha hagut una jugada discutida, una caiguda a l'interior de l'àrea de Vinícius davant de Raillo. La repetició ha demostrat que Vinícius cau sol amb un intent de rematada fent una pífia. Hi ha hagut una discussió, l'àrbitre ha ensenyat targeta a Raillo per encarar-se amb Vinícius. I bé, doncs el Madrid té ara tot el partit, el Mallorca que es tancarà i que retrocedirà encara més metres i té tot el marge per agafar-s'ho en calma. Veurem quins canvis fa. Recordem que Ancelotti té molts futbolistes titulars a la banqueta que ha reservat pensant en el partit, encara que era lluny, contra el Leipzig de dimecres, així que Ancelotti té encara molts minuts i ja farà escalfar tots aquests futbolistes com Modric. Recordem que no té a Benzema, que avui estan jugant futbolistes no habituals com Hazard, que per cert ha deixat anar un cop de colze sobre el propi Raillo, que el VAR no ha revisat i que ha deixat estès el futbolista del Mallorca sobre la gespa. Així que res, encarem el tram final de la primera part. Ara estem veient com el Madrid intenta conduir, intenta tocar, però de moment sense massa encert i sense massa arribades clares.
Doncs pendents del final de la primera part al Bernabéu, al marge del futbol, avui pot ser un dia històric per Carlos Alcaraz, perquè el murcià és a un partit de convertir-se en el número 1 del món més jove de la història del tennis. Ho serà si guanya aquesta nit l'últim gran slam de la temporada, l'Open dels Estats Units. Àlex Massana.
Sí, en una final que està previst que comenci als vols de les 10 de la nit a l'Arthur Ashe Stadium contra el noruec Casper Ruud, i els números són fàcils. Qui guanyi serà número 1 del rànquing ATP a partir de dilluns. En cas d'Alcaraz, el més jove, com deies, 19 anys, Leighton Hewitt ho va aconseguir en novembre de 2001 amb 20. i qui guanyi aixecarà el seu primer gran slam de la seva trajectòria. Rut es va quedar a les portes de Roland Garros fa uns mesos, va perdre la final contra Nadal, per Alcaraz és la seva primera final de gran slam. Dos tenistes joves, 19 i 23 anys, com diu Alcaraz, que es coneixen molt bé.
Well, he played against him.
Sí, he jugat contra ell dues vegades. El conec bé, hem compartit molts moments durant els tornejos. És un gran tio fora de la pista. I parlem molt quan podem. Dins la pista també el conec. He jugat contra ell dues vegades, l'he guanyat les dues vegades. Està jugant molt i molt bé, ho sé. I hauré de donar el millor de mi.
I will have to show my best.
Per cert, que hi ha una història, Oriol, rere el US Open i el possible número 1 d'Alcaraz. Ferrero, l'actual entrenador del Murcià, va ser número 1 el 2003, guanyant les semifinals del Major nord-americà contra Agassi. Aleshores va perdre la final, després contra... va perdre aquella final, Alcaraz diu que agafarà l'exemple. Va perdre la final contra Roddick, Alcaraz diu que agafarà l'exemple d'aquell dia.
We talk a lot.
Hem parlat moltes vegades d'això. Va guanyar Agassi a les semifinals per ser número 1 aquí al US Open i m'ha parlat de la preparació que va fer per aquell dia. I faré el mateix, anar a buscar el triomf. És igual perquè lluito ni qui sóc. He d'anar-ho a buscar i gaudir d'aquest moment.
Enjoy the moment.
Veurem, doncs, si el Caraz acaba sent número 1 el dilluns, com va ser en aquella època, Ferrero.
Doncs el Caraz, que busca guanyar el seu primer gran slam, l'Open dels Estats Units, que el coronaria, com dèiem, com a número 1 del rànquing ATP, la número 1 del rànquing WTA, del rànquing femení, la polonesa Iga Swiatek, va ser la guanyadora d'aquest Open dels Estats Units.
Bastana. Sí, que ha superat la tunisiana Ons Jabeur per 6-2 i 7-6 en un partit en què ha estat clarament superior i en què s'ha fet palès que ara mateix és la líder intractable del rànquing WTA. Swiatek guanya el seu tercer gran slam, ja tenia dos Roland Garros a les seves vitrines i, de fet, en la roda de premsa posterior li preguntaven si era important per ella guanyar un gran slam més enllà de la terra batuda.
Yeah, for sure it is, because, you know,
I tant que és important. A l'inici de la temporada vaig veure que podria tenir bons resultats als tornejos 8 de pista ràpida. Vaig fer semifinals a Austràlia, però no tenia clar si podia arribar al nivell de guanyar un gran slam, i més al US Open, que la pista és molt ràpida. No ho esperava. És la confirmació que el cel és el límit. I estic orgullosa, i també una mica sorpresa, i estic contenta d'haver aconseguit.
Just happy that I was able to do that.
Doncs això, el cel és el límit. Swiatek Oriol ha perdut, atenció, només 4 partits des del febrer passat. Una autèntica animalada.
Déu-n'hi-do. Mentrestant, la selecció espanyola de bàsquet, que espera rival pels quarts de final de l'Eurobàsquet.
Sí, sortirà d'on Finlàndia a Croàcia, que tot just comença ara, tot plegat després que ahir el combinat d'Escariolo superés 102-96 a la Lituània de Jokubaitis, Sabonis i companyia, amb una pròrroga i amb un home que va estar per sobre de la resta, Lorenzo Brown, el base nacionalitzat espanyol. Fa pocs dies, just abans de la disputa de l'Eurobàsquet, va jugar 33 minuts, va fer 28 punts, va repartir 8 assistències i va fer un 28 de valoració. Va ser el millor d'un conjunt espanyol que sempre va anar per darrere en el marcador fins a la pròrroga. Sergio Escariolo, el seleccionador, treia pit a la roda de premsa.
Que estamos donde igual pocos pensaban que pudiésemos estar, pero estamos con mérito, habiéndonos lo ganado, y ahora a descansar y a seguir, porque es como un cuento de hadas y no queremos terminarlo nosotros por no intentar hacer todo lo posible para que siga.
Espanya, que jugarà els quarts contra el guanyador d'aquest Finlàndia-Croàcia, que tot just ara comença. També va passar a quarts França, 8-7-8-6 contra Turquia. Alemanya, que va vèncer Montenegro 8-5-7-9. I Eslovènia, que va superar Bèlgica 88-72 amb 35 punts de Luka Doncic. Els eslovens es veuran les cares amb Polònia, que ha superat aquest matí Ucraïna per 94-86. Avui també, en l'ordre del dia, Grècia, República Txeca i Sèrbia-Itàlia.
Més enllà de l'Eurobàsquet, a casa nostra els clubs es comencen a reactivar, a preparar la nova temporada, i avui, per exemple, la penya es presenta aquest vespre davant l'afició en un amistós contra el Partizan.
Sí, al Palau Olímpic, a partir de 6:45 de la tarda, amistós contra el Partizan de Zeljko Obradovic, un partit evidentment històric per la relació que té el mateix Obradovic amb el club badaloní. A part d'aquest duel, avui el Baxi Manresa juga a la final del torneig de Mahó a Menorca contra el Gran Canària. Els de Pedro Martínez van superar els anfitrions ahir en les semifinals, mentre que els canaris es van carregar el bàsquet Girona. Menorquins i gironins es veuran les cares en el duel pel bronze. Ahir també, en bàsquet femení, Artesa de Segre, Lima Horta 41, Cadí la Seu 57, a Camprodon 1 i Girona 86, Penya 62.
El motor aquest cap de setmana s'atura el Mundial de MotoGP, que es reprendrà la setmana vinent amb el Gran Premi de l'Aragó, però a la Fórmula 1 arrenquen 12 minuts, quan siguin les 3, el Gran Premi d'Itàlia. Álvaro Demà, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Sí, a punt de començar la 16a cita de la temporada, Gran Premi d'Itàlia, circuit de Monza i part de l'iri dels tifosi, amb un Ferrari sortint des de la pole position. Charles Leclerc va ser ja el més ràpid a la sessió de classificació, va aconseguir la seva 8a pole de la temporada, domina en aquest apartat el pilot de Mònaco, 17a pole position per ell a la Fórmula 1 i la segona al circuit de Monza, després de la que va aconseguir l'any 2019 i que després va ser capaç de convertir en victòria. L'objectiu per avui és repetir aquell triomf, tal com el mateix Leclerc explicava en declaracions a DAZN.
Eso sería increíble, lo experimenté en 2019 y fue el sentimiento más especial. Espero poder reproducirlo mañana.
Per darrere, Verstappen va ser segon, amb Sainz tercer, Checo quart i Lewis Hamilton en la cinquena posició, però atenció, com va passejar fa un parell de grans premis a Spa-Francorchamps, la grella de sortida té poc a veure amb els resultats de la classificació per culpa de diferents sancions a diferents pilots que han canviat, doncs, elements de potència dels seus monoplaces. Això fa que Leclerc comparteixi la primera línia de l'engrallat amb George Russell, el de Mercedes sortirà segon, des de la segona fila sortiran els dos McLaren, Norris tercer, Ricciardo quart i des de la tercera Pierre Gasly i Fernando Alonso en la sisena posició. Pel que fa al líder del Mundial, Max Verstappen sortirà setè, intentarà remuntar des d'aquesta quarta fila de l'engrallat, haurà de remuntar encara més Carlos Sainz, també sancionat, ahir va fer tercer com dèiem, però començarà el Gran Premi des de la 18a posició.
Tenim descans al Bernabéu amb gol del Madrid que empata el duel contra el Mallorca, Damià.
Sí, descans 1-1, gol de Fede Valverde. Bé, gol no, golaç de traca, la veritat, el que ha fet l'uruguaià, una conducció des de camp propi, portant la pilota amb cama dreta i al final, quan arriba a la frontal de l'àrea, se l'acomoda amb l'esquerra, xuta i la veritat és que la canonada de Fede Valverde és increïble, la pilota va agafant força, es va enverinant i al final la clava per l'escaire de la porteria de Rajkovic, que no hi pot fer absolutament res. És un gol que té de tot, que té conducció, que té força, que té potència i que al final té un xut imparable davant del qual no hi pot fer res el porter del Mallorca. Gol de Fede Valverde, un jugador que cada cop és millor. I amb aquest gol, doncs, arriba al descans 1-1. Gairebé arriba guanyant el Mallorca, però li ha faltat una miqueta només.
Doncs, pendents de la segona part, a 9 minuts per les 3, descans el Bernabéu amb aquest empat a 1 entre Madrid i Mallorca. Aquests 9 minuts que falten, com ens explicava l'Àlvaro, perquè arrenqui el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. També sobre rodes, aquest vespre el belga Remco Evenepoel es proclamarà campió de la Volta Ciclista a Espanya, que acaba a Madrid, a la plaça Cibeles. Allà hi tenim el Robert Marcel. Hola, Robert, bon dia.
Què tal, Oriol? Molt bon dia.
Evenepoel, que guanyarà la primera gran volta de la seva carrera en 22 anys.
I és el guanyador de la Vuelta més jove dels darrers 50 anys. Abans, però, cal disputar aquesta darrera etapa entre les Roces i Madrid, de 97 quilòmetres, que començarà a les 5:10 de la tarda i acabarà al voltant de les 8 del vespre, al costat de Cibeles, després de les 9 voltes clàssiques al circuit urbà. Evenepoel sortirà amb una bici completament vermella i guanyarà, si tot va bé, la Vuelta l'any que ha aconseguit victòria a proves d'un dia, com la Lieja, la clàssica de Sant Sebastià, o també per etapes, com la Volta al Garve a Portugal i el Tour de Noruega. Mai havia acabat abans una gran volta de 3 setmanes. Decisions importants les que ha de prendre Evenepoel en un futur per decidir cap on vol encarar la seva carrera esportiva.
Yeah, to win a Grand Tour is something different, you know. It's preparation.
Sí, guanyar un Grand Tour és una cosa diferent. És una preparació de mesos, un any. A partir d'ara hauré de prendre una gran decisió sobre la direcció que agafarà la meva carrera professional. Per exemple, no pots centrar-te en l'Egia i el Giro, però potser pots centrar-te en el Giro i les clàssiques i les proves de final de temporada. Serà una gran tasca, però primer gaudirem d'aquesta prova.
It's going to be a big task, but first we're going to enjoy this one.
Enric Mas segon a la general a poc més de 2 minuts i tercer Juan Ayuso, el mallorquí de l'equip Movistar, ahir va atacar el líder a l'etapa de muntanya a la Serra Madrilenya, però les forces no van acompanyar.
Hem passat un dia complicat, teníem moltíssimes ganes però les forces no me'l van acompanyar. L'equip ha estat de 10 però ha estat molt dur. Ho he donat tot i contents. Una mescla de tot, no? Perquè tanta prop de la victòria i en el mateix moment tan lluny. Però bueno, contents i amb ganes de seguir.
Juan Ayuso té 19 anys, és company d'equip del Marc Soler a l'Emirates i completarà el podi de la Vuelta amb el tercer lloc avui aquí a Madrid.
Bueno, el planteamiento, como dije al principio, no mentía, ¿no? Era ir día a día y fueron pasando los días y me fui encontrando mejor y sinceramente no me esperaba, ¿no? Terminar tan bien con tan buenas piernas en la última semana, siendo mi primera gran vuelta, siendo tan joven. Entonces, nada, estoy ahora mismo en una nube que aún me tengo que terminar de creer y quiero solo disfrutarlo con la familia.
I tot just fa uns minuts acabat també aquí on estic, al Passeig del Prado de Madrid, la Vuelta femenina, la Cerati Fit Challenge. Ha guanyat l'etapa a l'esprint Elisa Bálsamo, la campiona del món de l'equip Trek Segafredo. I Annemiek van Vleuten, de l'equip Movistar, ha aconseguit el triomf a la general per segon any consecutiu. La ciclista dels Països Baixos ha guanyat aquesta temporada el Giro, el Tour i també la Vuelta femenina.
Doncs cap a les 8 està previst que es coroni la Vuelta amb el belga Remco Evenepoel com a campió. Gràcies, Robert, fins després.
Fins després, que vagi bé.
On també tenim campió és a la Supercopa d'Espanya femenina d'hoquei patins. Malauradament no ha estat el Palau de Plegamans, que ha perdut contra el Gijón, el subcampió de la Lliga, que ha guanyat la seva primera Supercopa d'Espanya, Jessica Rius.
El Gijón ha guanyat per 1-0 en un partit molt intens i igualat, on les porteres han estat protagonistes, sobretot en els minuts finals. El gol l'ha notat Marta Piquero al minut 39, aprofitant la falta directa de la desena falta del Palau. 7 minuts després també ha tingut la mateixa oportunitat Berta Busquets, però ha enviat la bola fora. Amb aquesta victòria, el Gijón agafa el relleu del Palau a la segona edició de la Supercopa d'Espanya femenina.
Tot plegat en un cap de setmana en què ha donat el tret de sortida a l'hoquei lliga masculina. El gruix de la jornada es va disputar ahir i aquest matí s'ha jugat un partit, l'Arenys Sant Cugat.
Aquest matí s'han enfrontat dos equips ascendits a l'hoquei lliga. El Sant Cugat i l'Arenys de Munt han empatat a 4. I ahir el Vilafranca va perdre per 2-4 contra l'Alcoi. El Girona va caure per 1-2 contra el Noia Freixenet. El Liceu va guanyar in extremis per 3-4 al Voltregà. El Calafell va golejar el Caldes per 3-6. I el Barça va vèncer el Lleida per 0-5. I aquesta tarda tancarà la jornada al Reus Igualada quan passin 5 minuts de les 4.
I anant molt al Barça, lidera en pas ferm la Lliga Sobal després de la victòria a la pista del Conca.
Sí, el Barça no va donar cap opció al Rabí Conca i van firmar una golejada per 26-38. Tot i el domini blaugrana, els conquenses van tenir uns minuts de millora que només els va servir per retallar distàncies. Carlos Ortega valorava així la victòria.
Bé, jo crec que hem jugat un primer temps fantàstic, tant a defensa com en atac. Però tenim aquests 10 minuts que no hem jugat gaire bé i per això pot ser que ens queda una miqueta amarg el sabor, no?
Aquesta és la tercera victòria dels Blaugrana després de guanyar el Granollers a la primera jornada i el Torrelavega en el partit adelantat de la setena jornada. El Barça, que dimecres debuta a la Champions a la pista del Pik Szeged hongarès.
I des de 3:45 tenim en marxa la semifinal de la Lliga Europea de Futbol Americà entre els Dragons i els Vienna Vikings.
Sí, quan falten ara mateix 8 minuts pel final del primer parcial, s'imposen els Vikings 0-6, que acaben d'aconseguir el primer touchdown. En joc, un lloc a la final on el guanyador s'enfrontarà a l'Hamburg Sea Devils a Klagenfurt. Mentrestant, a l'Europeu de Waterpolo, l'equip espanyol masculí es va penjar el bronze de Split. Els de David Martín van superar Itàlia per la mínima 7-6, amb un gol quan faltaven 3 minuts pel final. La barcelonina Laura Esther Rio s'ha imposat als 10 quilòmetres de la cursa de la Diada a Bellaterra amb un temps de 46 minuts i 48 segons. I a Portugal, la parella formada per la reusenca Ariana Sánchez i l'extremenya Paula José María s'ha proclamat campiona del Cascais Open.
3 minuts per les 3, fem una pausa i obrim l'agenda cultural del RAC 1 migdia.
RAC 1 migdia.
A Dazón tens la Liga i tots els esports que vols. Ara des de 19,99 euros al mes. Viu-los on i quan vulguis. Amants de l'esport, benvinguts. Subscriu-te a Dazón.com.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Un
últims minuts d'aquest RAC1 migdia que rematem amb l'agenda cultural. Últim dia per gaudir de la festa medieval Terra de Trobadors a Castelló d'Empúries, Sergi.
Un esdeveniment que cada any aplega unes 40.000 persones i en el que participen més d'una vintena d'entitats. El programa d'enguany presenta prop de 250 propostes de teatre, música, circ i dansa, recreacions històriques, combats de cavallers, espectacles de foc o un gran mercat medieval amb més de 100 parades d'artesans. Terra de Trobadors ofereix una potent oferta de gastronòmica i conferències, entre d'altres.
I pel que fa a l'agenda musical, avui ve clarament marcada pels concerts de la Diada Nacional, concretament els de la Festa de la Llibertat que organitza Òmnium Cultural. A partir de 6:45 de la tarda toquen al Passeig Lluís Companys de Barcelona grups com Roba Estesa, Lil Dami, amb cançons com aquesta, Supermercat, un dels fenòmens d'aquest estiu, però abans d'ells, qui tocarà seran els Pets. Tarragoní interpretarà els seus últims temes com aquest, Ulls com piscines, a més dels seus clàssics de tota la vida. I canviant totalment d'àmbit, des d'avui fins al 25 de setembre, el Palau de la Música s'impregnarà de flamenc. I tu me a partir de les 8 del vespre s'hi programa el Gran Gala Flamenc, un espectacle que es fa de forma ininterrompuda a Barcelona des de fa 15 anys. Recorre els diferents ritmes del flamenc sota la direcció de Juan Gómez Chichuelo, un dels guitarristes d'aquest gènere més rellevants.